Mineria. Patrimoni arquitectònic. Excursionisme. Artesania i gastronomia.
Que sapigué que tenim també artesania. Tenim gent que fan ganivets amb el ferro del canigú, tenim gent que treballa la pedra.
Vam fer una xiparmentier d'ànec confitat, també fem vedella d'aquí, del Vallespir.
I tenim també especialitat als embotits d'Arles, de Prats, de Sant Llorenç, i tenim també un biscuit que se diu la rosquilla.
Aire pur i perspectiva.
Veu de per tot, de Montpellier, on veiem el canigú de Montpellier.
Aquí sovint veiem la muntanya de Bassegoda i també podem veure el mar cap a Estartit.
I del cor de la muntanya les aigües termals i les superficials que tallen la roca.
Tot el recorregut hi ha dues coves, la cova de Campell i la cova dels Trabucaires, perquè els Trabucaires, els lladres de l'any 1850, més o menys, venien a ser refugi aquí i han estat arrestats per al del Canyón aquí al poble de Corseví.
Perquè el Canigó és...
El Canigó és ben bé una muntanya sagrada.
És la muntanya sagrada dels catalans.
Muntanya sacré, sacré, oui.
I els cims, esperit de llibertat. Catalunya nord-sud.
A banda i banda dels Pirineus.
Benvingudes, benvinguts. Iniciem avui una sèrie de programes realitzats entre la Catalunya Nord i el Principat que ens portarà a establir paral·lelismes entre dos territoris d'origen comú però d'estatus diferent. És una proposta que gaudeix d'un reconeixement de l'Espai Català Transfronterer i en el que hi donen suport l'Agència de Desenvolupament Turístic dels Pirineus Orientals, la Casa de la Generalitat de Perpinyà i els Amics de la UNESCO de Girona, un programa que s'emet en paral·lel per Ràdio Arrels i Fem Girona Ràdio. I com que hi ha dues muntanyes referents a banda i banda dels Pirineus, les tres primeres edicions les dedicarem al Canigó i al Montseny. La producció és a càrrec del Gabinet de Comunicació GT. Comencem!
Les fogueres aquest any, cal que brillin lluny i es vegin els focs d'aquest Sant Joan.
Arriba el solstici d'estiu. Enguany, a les 10 i 7 minuts del matí del proper dijous 21. La nit de Sant Joan s'encendrà en les fogueres amb la flama que hores abans haurà baixat del Canigó.
La trobada al Canigó és una manifestació molt, molt especial, molt popular.
Antoni Glori, president del grup pirinenc excursionista Nord Català.
Una manifestació que ha començat ja fa una cinquantena d'anys.
Gràcies a un senyor que va celebrar l'aniversari i va pujar al cim del Canigó, no?
Sí, sí, Francesc Pujada. De fet, ell havia encès un foc al Canigó, si em recordi bé, de l'any 1955, ja encara doncs molt més abans. I és ell que ha donat l'idea de prendre el Canigó com a receptacle d'aquesta festa del solstici. I doncs s'ha convertit en una gran festa popular i una ocasió d'arreplegar tota la gent de Perpinyà, de tots els pobles del Rosselló i més enllà.
I la trobada constitueix, abans de la nit de Sant Joan, tot una festa per colles i colles que pugen al massís.
Cada any, el cap de setmana abans la Sant Joan, hi ha uns centenars i centenars de persones, uns quants muntanyencs, d'altres de la vila, que munten als Cortalets fent un immens vivac i cada entitat de cada poble munta amb un feix de xirmenys o de branques de pomers o d'enfi de segons el cultiu de l'indret.
I la culminació arriba quan s'encén la flama que es repartirà arreu.
a les 12 de la nit abans de la Sant Joan s'encendrà la flama del Canigó abans el dia de la Sant Joan. Doncs tothom puja al cim del Canigó portant cadascú el feix a la creu del Canigó i fa una muntanya de feixos. Cadascú també pot portar un missatge d'esperança, un vot per qualsevol cosa. És una cosa molt, molt senzilla, però a vegades molt, molt emocionant.
Així ens ho expliquen al Conflent, a la Vall de la Tet, però a l'altra banda, al Vallespir, també es preparen per l'esdeveniment.
La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un follet que li fa de guia. Primavera mor, l'hivern es retira. Si arribés l'amor, mai més moriria.
Estem parlant amb en Pierre i amb en Jean-Pierre, que tots dos són d'Arles i pertanyen al comitè. En Pierre és el president del comitè arlesenc dels Focs de Sant Joan i la Flama del Canigó. Diu que en Francesc Pujada van a celebrar el seu aniversari un 23 de juny, quan feia 50 anys i tal, però abans ja hi havia hagut una tradició d'encendre la Flama del Canigó al cim de la muntanya, no?
Hi havia una tradició de Focs de Sant Joan. De tot temps hi ha hagut aquesta tradició de Focs de Sant Joan. La seva idea en ell era d'encendre un foc al pic del Canigó i després d'encendre tots els pics de l'entorn i també les torres de senyals.
Aquestes torres, penso que n'hi ha a poc més 10 al voltant de la nostra comarca del Vallespir, de Catalunya del Nord, que I doncs aquestes torres són del segle XII o del segle XIII, i era la torres de vigilància i per signalar l'araba, els arabes que eren a Barcelona i al sud. I d'on tenim sempre aquestes torres, i ara pels focs de Sant Joan, i fa un moment, algunes són restaurades, i molts petits pobles i els comitès del foc de Sant Joan, tot això, proven de fer un foc sobre aquestes torres, la majoritat d'aquestes torres, que contesta els focs de la Plana. És una gran diada, una gran nit, que els focs són...
Bé, doncs resulta que en un moment determinat, en Pierre, en Jean-Pierre, etc., i en Pierre Garga és el president d'aquest comitè arlesenc dels focs de Sant Joan i de la Flama del Canigó, van dir aquesta tradició s'ha de vetllar, s'ha de cuidar i s'ha de prodigar arreu, no? Allò que en diuen de salses a guardamar i de fraga a Mahó, però fins i tot a l'Alguer, moltes vegades, la Flama ha arribat a l'Alguer, eh?
La Flama ha arribat a l'Alguer, a Provença, al Parlament Europeu. La Flama és universal. La Flama porta un missatge d'universalitat, d'humanitat, de solidaritat entre els pobles.
I de pau, sobretot.
I de pau, si possible. Cosa difícil avui.
Resulta que Arles cada 10 anys es fa un congrés.
Ens hem fet 4. El primer en 87 i després en 95 per celebrar el 40è aniversari del primer foc al Canigó, i ens hem fet el 50è aniversari i el 60è aniversari d'aquest primer foc encès per l'arlesenc Francesc Pujada.
Parlem una mica de com va actualment la celebració de la Flama del Canigó. Primer es puja al Canigó, passarà pel Castellet. Quin és el procés?
Comença per la trobada del Canigó. El cap de setmana abans de la Sant Joan, tots els pobles, que siguin d'aquest banc o de l'altre, pugen amb branques, amb llenya, al pic del Canigó, per preparar el foc que ens serà encès el 23. Això és el cap de setmana abans de la Sant Joan.
La trobada
del Canigó. Després, tot l'any, en el Castellet, a Perpinyà, hi ha una flama, la flama del Canigó, que és guardada ja en el Castellet, i el 22, aquesta flama, muntanyer, pugen la flama fins al Canigó, a mitja nit té de ser regenerada al pic, amb llenya que hi ha, i després baixa tothom baixa aquesta flama dins del seu poble. I nosaltres la baixem a peu, anem a la cercar a peu d'aquí d'Arles fins al Canigó, amb joves del poble, i la baixem també del Canigó fins a Arles a peu. I arribem aquí a Arles a l'era Francesc Pujada i encenem la flama i la donem a tots els pobles d'aquí de la Vall Vespí. Tot el que volen venir a cercar aquesta flama la venen a cercar aquí a Arles. Si no, se pot... Hi ha molta gent que venen a la cercar per la portar directament en els dos pobles. Que sigui nosaltres aquí per bater el Gerardís, que és el camí de muntanya que fa la travessada dels Pirineus, o també la gent de Vic, de tot aquestes contrades del sud, venen a venir a cercar i també a peu fins a Coll d'Arres i per avall.
També se fa cap fins a Barcelona i també a diferents llocs a França.
Hi ha dues flames, hi ha una que passa aquí per Coll d'Arres i que baixa donc Camprodon, Sant Joan de Badesses i Vic i per avall, i una que passa del banc d'Argelès, Banyuls, Cervera, Portbou i tota el bord de mar.
Una flama que passa pel Coll d'Arres, que és allò el símbol de dir el Tratat dels Pirineus sí, però bueno, però per nosaltres tampoc no importa gaire, no?
És el símbol de dir que hi ha pas frontera i que són la gent de Camprodon, que van venir la cerca.
Què és la Barretina d'Or?
La Barretina d'Or és un trofeu que se transmet de poble a poble cada any per el poble que organitza el Congrés del Foc de Sant Joan, que guarda aquesta Barretina d'Or un any.
Parlàvem amb en René Ventura, que és l'alcalde d'Arles de Tec i el president de la Mancomunitat Sud Canigó. Ell ens escrivia el territori.
Aquí, la Sud Canigó, som el Piemont del Canigó. Tenim del nostre costat, tenim dues piques que són més en amunt, més que són de 2.700-2.800 metres, un xic més baixos que el Canigó, i nosaltres aquell territori fem força comunicació per les activitats de plena natura, que són les randonnées pedestres, a cavall, amb BTT, i també tenim parapente, tenim canyoning, tenim escalada, i tenim també llocs que són remarcables. El fort de Pras de Molló, l'abadia d'Arles-sur-Tec, tenim la ribera, el Tec, que és el nostre, com se diu, la colonna vertebral del nostre territori. Les gorges de la Fu.
La Fu és un congost, el torrent del mateix nom, un afluent del Tec, entre les comunes nord-catalanes de Corsaví i de Montferrer, molt a prop d'Arles, on surt el recorregut visitable d'un quilòmetre i mig.
Catalunya nord-sud, a banda i banda dels Pirineus.
Hi anem.
I aquí tenim una sèrie de cascs que ens els hem de posar. Hola.
Aquí estic a l'entrada i vaig donar els cascos i mirar els cotxes, els aparcaments dels cotxes per fer visitar el Canyó de la Fou.
Aquí tenim un curs d'aigua,
sí,
que és de la Fou, no?
Sí, és la Ribera de la Fou que ha fet la seva obra i que ha fet categat aquest canyó.
Clar, és el que ha produït aquest tall a la roca, Milers d'anys, però pacient, i al final arriba a fer aquest espectacle de la natura. Aquestes gorges, quines dimensions tenen?
El lloc el més estret fa 80 centímetres i les parets, les més altes, fan 200-205 metres d'alçada.
Doncs vinga, endavant. Ens hem de posar un casc, sí. De primer, eh? Doncs vinga, ens posem el casc. Casc posat, i a partir d'aquí entrem. Aquí tenim unes plantes que són tropicals, tenim palmeres.
Sí, són palmeres que se fan bé aquí amb el clima, amb la meteorologia d'aquí, s'hi fan bé. s'hi fan bé. I a sota hi ha vinyes.
I ara aquí tenim un gran cartell que ens indica el que podem veure, no?
La botànica de la que podreu veure a dintre durant la visita és una mica la història també de com s'ha fet aquest canyon.
Aquí tenim el tall transversal sintètic de les gorges de la Fu. Quina profunditat representa això?
Aquí representa 205 metres, la partida la més alta del canyon, les parets les més altes. I es veu aquí l'obra del riu que s'ha passat amb els anys per acabar aquí avui.
Diferents amplades, segons suposo també la naturalesa de la roca que havia d'anar desgastant, no?
Sí, clar. Quan el riu ha trobat roca més dura, ha fet un canyon més estret, i quan la roca és més tendra, l'obra és més ampla. Es pot veure també dintre el riu també truites, que és l'únic peix que hi ha dintre el canyon, dintre el riu.
I això per què? Per la naturalesa de l'aigua, per la salinitat, per les sals, vull dir, no salinitat, no,
sí.
Vull dir, els minerals que
sí.
Presten sempre, clar, encara que sigui l'aigua dolça, sempre té doncs, una sals en l'aigua dolça, perquè si no seria aigua destil·lada, no?
Sí, clar, és una aigua que ven d'una font que sai al cim de la pica de la Suca. És una pica entre el poble de Montferrer i de Corseví, que són a parada del canyon.
Se sent soroll d'aigua, d'ocells?
Els ocells, soroll d'aigua i sí, comencem la visita.
Quins ocells hi ha per aquí?
Molt alpiturruts, hi ha merlos, hi ha gats, garces i hi ha una parella d'ofranys, que són uns ocells que mengen les bèsties mortes,
Rapinyaires.
Rapinyaires, sí, els ofranys, que fan la migració i venen aquí a la primavera i venen a fer el niu, fan els petits, i el mes de més o menys, el mes de setembre, se'n tornen a Àfrica, a passar l'hivern a la calentor. I el departament dels Pirineus Orientals, que el sapigué que n'hi ha dues parelles. Hi ha una aquí, en les queixes parets del canyon de la Fou, i una parella a Vilafranca de Conflent.
I això és sostenible? Viurà un dia que desapareixeran o vindrà un dia que vindran acompanyades?
La primer any que han volgut fer el niu, no, per el petit no s'ha ben passat, però ja fa anys que el primer ocell petit ha tornat amb els parents, amb els pares, a Àfrica. I tornarà i es posarà aquí o en una altra paret d'aquí de la comarca.
Ara anem a passar una passarel·la està muntada just sobre el riu,
Sí, per al del riu i més o menys a 4-5... Tot el recorregut, la passarel·la de visita és a 4-5 metres per al del riu.
Sí. Però en aquests moments jo m'he parat perquè estem en un lloc que d'entrada ja impressiona. Imagineu-vos, dues parets verticals, una d'elles coberta completament de vegetació, a baix un riu, una passarel·la que està penjada pràcticament sobre el riu, i una frescor i un rumor d'aigua que realment impressiona.
Sí, i hi ha força aigua, força aigua.
Vinga, continuem, perquè jo suposo que això només és l'entrada, no? Ja?
Sí, només l'entrada. El canyon fa 1.750 metres, però la visita, la passarel·la de visita fa 1.500 metres. Anar i tornar, la visita fa 3 quilòmetres.
Catalunya Nord-Sud, diversitat i cultura comuna
a banda i banda dels Pirineus.
És la ribera de la Fu. I la Fu té unes gorges i amb elles estem. I estem ara en un lloc, hi ha una petita placeta, i el canó s'ha engrandit una mica, el riu continua allò baixant fort, alcem els ulls al cel i veiem un espadat de quants metres?
És el lloc el més, el més alt del canyón, hi ha 205 metres.
Doncs escolteu, una micra és una mesura, la mil·lèsima part d'un mil·límetre, que és el mateix de dir una milionèsima part del metre. Doncs aquesta mesura és la que el riu desgasta en el seu llit cada quan?
Sí, cada any. Cada any el riu fa la seva obra i és més o menys el miler de mil·límetre. Cada any que el riu fa la seva obra per continuar a baixar un xic més.
Sí, podem calcular quants anys, quants milers d'anys s'hi ha estat per fer aquests 200 i escaig metres de profunditat, no?
Sí, amb 205 metres d'alçada podem dir 20-25 milions d'anys.
Déu-n'hi-do. I com a guia, quina és l'hora del dia que més t'agrada?
L'hora del dia, al matí d'hora o al mig de la diada, cap a les 11 o la 1.
El sol penetra, depèn del moment, del calendari.
Sí, sí, clar, és això, és que al matí és molt més tranquil i a vegades també, quan hi ha hagut uns bons dies de pluja, quan s'ha parat, al matí les primeres hores també és molt agradable i a la migdiada, més o menys, de les 12 a les 2, el sol entra molt més, és més a la plom del canyón.
Hi ha un microclima aquí, eh?
Sí, 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 un microclima que és molt, molt humit, eh? Hi ha plantes que s'han quedat aquí i que es queden enganxades a la paret amb aquest clima. Sí, sí. A l'estiu pugen mai més de 18-20 graus. Es queda més o menys, tot l'any, si fem una moyena, a 16 graus.
Un bon lloc per passar l'estiu, eh?
Un bon lloc per l'estiu, sí. El mes d'agost i juliol, sí. Sí, sí, clar.
Brespí, Rosselló, Conflent, comarques nord-catalanes on se senta el Canigó.
Ai, desperta, Rosselló, si veia Rosselló, desperta, que si dormes al teu racó ja tindràs la llar deserta. En aquest dia de festa us convidi per demà amb la flor de la ginesta alçada del cap de la mà per lluitar com un demana amb un fill del Rosselló. Per la llengua catalana que hem de defendre el millor. Tam, patatam, que les figues són verdes.
Perpinyà, la catalana, moltes senyeres arreu, i després doncs el tema de l'idioma. A l'Alguer diuen, sí, és l'idioma dels avis. Com està aquí? Com ho feu?
El tema aquí, sem força a creure que el català pot continuar aquí, i hi ha escoles, hi ha classes bilingües, doncs la joventut pot parlar català, pot començar a parlar català. Encara n'hi ha pocs, però és una cosa que s'incrementa. I nosaltres, el Canigó, cada vegada que fem informació, tot això és en bilingüe, doncs és en català i en francès. Doncs mantenim aquesta llengua, el Canigó és una muntanya catalana, doncs, i si parla català. Aquí.
Ens ho ha dit en Jaume Taurinyà, vicepresident de Canigó Gran Cita. També ho reivindica Jordi Taurinyà, president del casal del Conflent Jaume I, que per treballar per la llengua i cultura catalanes amb altres persones sensibilitzades el van endegar.
El casal és un conjunt de gent que han vingut, doncs ens hem reunit i hem fet aquest casal amb companys que per defensar la llengua i la cultura catalana aquí al Conflent, perquè veient les escoles bilingües i les escoles bressola on van la mainada i quan surten de l'escola, dins del carrer no se sent parlar massa el català, doncs hem volgut fer un lloc on se podia sentir el català i la gent se podia expressar dins de la nostra llengua. Doncs tot això s'ha fet a poc a poc i ara tenim una colla de castellers, una colla de correllengua, fem un petit teatre en català, un petit teatre japonès en català, fem les festes, fem la flama de la llengua, recuperem, tot, fem viure aquesta festa aquí, que és l'inici de la festa a l'entorn de Pompeu Fabra, la Sant Jordi, la Sant Joan, fem una festa aquí, catalanitzem les festes d'aquí, de Prada, Sant Pere, de Vinçà, Sant Andreu, i doncs actuem una mica per tot, fem conferències, exposicions, hi ha de tot, i tot l'any hi ha una activitat forta. Mira que això comença a canviar la visió de la gent cap a la nostra cultura, la nostra llengua.
L'esperit català és present, però la llengua encara està disminuïda. S'està recuperant. Mirant enrere, es té recança.
El pare no parlava en català, parlava amb la meva mare, però davant de nosaltres mai, tot en francès. Ha vist que la fi de la seva vida li havien robat una cosa, perquè havia estat, el seu pare havia estat orfe, tenia un any, i l'estat francès l'havia fet pupilla de la nació, volia dir que s'havia cuidat d'ell, de la seu, ha pogut fer estudis i ha estat formatat, li han fet un cap hexagonal per parlar francès i deixar el català.
El record de les primeres pujades al Canigó desperta enyorança.
Sí, hi pujaven del poble, que és Vallestàvia, i pujaven al Canigó des de l'edat de 4 anys. Mm-hmm. I doncs pujaven, seguien els passos del pare, que era difícil, però hi arribaven, i quan baixaven de la pica, la mare sovint us esperava al xalet dels Cortalets i arribaven corrent, contents com tot d'haver pujat.
I el futur? Jaume Taurinyà, vicepresident de Canigó Gran Cita.
El repte que tenim és fer conèixer aquesta muntanya amb les qualitats que té, sense que sigui envaïda. El projecte és una destinació Canigó, que seria una destinació per als catalans del sud, doncs, de la Generalitat, també de la regió Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineu. L'idea és a Tolosa, a Montpellier, a Barcelona, i que aquesta gent se trobi bé aquí, amb un espai.
Hem estat al Canigó. Quan el coneixes de prop, costa marxar. La setmana vinent hi tornarem a fer una passejada perquè ens ha quedat coses al tinter. Parlar de la història, de la mineria, de la natura.
6 mesos m'hi vaig estar.
Canigó, Pirineu, terra estimada, de muntanyes regalades.
Pirineu, tes blanques comes, parlarà l'eternitat.
Aquest programa ha gaudit del suport del Departament dels Pirineus Orientals. La nostra gratitud a les tècniques i tècnics de turisme del Canigó Gran Cite i també a l'Arxiu Sonor de Ràdio Arrels. Bon dia. Adéu, Canigó. Canigó.
I go to Canigó. Can I go to Canigó? Can I go to Canigó? Can I go to Canigó? Can I go to Canigó?
Hem estat al Canigó, preferentment a la banda sud, la del Vallespí. La setmana vinent visitarem la part nord, la del Conflent. A la muntanya sagrada dels catalans, el Canigó, li succeirà l'edició dedicada al Montseny.
Catalunya nord-sud.
A banda i banda dels Pirineus.